A Ràdio Estel, fabricació pròpia.
Felicidad, qué bonito nombre tiene. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad, cuando sales sola a bailar y tomas dos copas de más y se te olvida que me quieres. Y tomas dos copas de más y se te olvida que me quieres.
Ai, aquesta felicitat. Felicitat és la que ens ha portat ell i el seu grup amb la seva música. El convidat d'avui és l'autor d'aquest èxit de la història de la música espanyola, però també d'aquest altre.
Una mano pide al cielo, la otra en el cajón del pan. Hay manchas de grasa, de llanto, de tinta, estoy harta de tanto frotar. Yo que soy tan guapa y artista, yo que me merezco un príncipe, un dentista.
Estem escoltant la llista de la compra, una cançó que va comptar amb la col·laboració de la gran Maria Jiménez, que malauradament ens va deixar la setmana passada, i que va coronar les llistes d'èxits de l'any 2001. A hores d'ara, segur que ja sabeu qui ens acompanya avui a Fabricació Pròpia. Miguel Ángel Hernando Tillo, també conegut com a Litchis, compositor i cantant i líder de la Cabra Mecànica. Què tal? Com estàs? Molt bona tarda, Litchis.
Hola, bona tarda. Què tal?
Litchis, jo no sé, com prefereixes que et diguin? Litchis o Miguel Ángel?
Como quieras, como si me quieres llamar Mari Carmen, no te preocupes.
Sí. Hombre, no. Bueno, vamos a quedarnos con Litchis.
Vale.
¿Qué te parece, Litchis? Porque ahora estábamos recordando este gran éxito, ¿no? De la Cabra Mecánica, esta lista de la compra con la gran María Jiménez, ¿no?
Uh-huh. Pues sí, la verdad que bueno, parece que de manera triste, de alguna manera, pues su partida pues ha vuelto otra vez al candelero un poco esta canción. Nos hubiera, cierto, una canción que también nos ha acompañado, quiero decir, todos estos años, y bueno, si sirve para recordarla porque ella era una persona maravillosa, pues bienvenida sea, ¿no?
Clar que sí. Escolta, com va ser treballar amb ella, no? Amb aquesta col·laboració, Litchis.
Bueno, siempre cuento la historia de que fue muy divertida.
Ya me lo imagino, sigui, però...
Eso seguro, o sea, ella, sí. Yo creo que ella era exactamente igual como todos os la imagináis, o por lo menos la María que yo conocí. Uh-huh. Para mí, cuando yo la llamé para hacer la colaboración, o cuando nos pusimos en contacto con ella, uh-huh, ella estaba más fuera del foco mediático y nosotros éramos un grupo más para entendidillos y tal. Quiero decir que de esa unión, en una época en la que las colaboraciones no eran muy frecuentes, de esa colaboración nos beneficiamos mucho ambas partes, ¿no? Uh-huh. Quizá más nosotros, porque nosotros sí que no nos conocía a nadie, ella simplemente volvió a brillar una estrella que ya ella tenía de per se, y ella fue un encanto, la verdad es que fue una persona encantadora, uh-huh, divertida. Es evidente que tanto ella como yo, pues el sufrimiento o las otras penas las llevábamos por dentro. Nadie suele ser tan nadie suele tener un fondo tan bueno y tan negro y tan tal sin a veces no ocultar una cara oculta siempre, ¿no? De tal, que eso somos todos así en la vida, y ella no era menos, pero ella siempre se empeñaba y ponía mucho empeño en mostrar esa otra cara, ¿no? De alegría y de entrega, ¿no?
Litchis, aquest dissabte, 16 de setembre, actueu a la Sala Apolo de Barcelona per acomiadar la gira que vau començar l'any passat dels 25 anys de la Cabra Mecànica. Com passa el temps? Quan dic això de 25 anys, ostres, tu, esperaves, no? Quan va néixer el grup de la Cabra Mecànica, algun dia estaries fent aquesta gira dels 25 anys, del primer disc?
Uf, madre mía, pues no. Pensábamos muy día a día, ¿no?
Claro.
Y hombre, ha sido una sorpresa, porque también yo dejé ya la cabra, la dejé hace ya, pues eso, 14 años por ahí, he estado haciendo mis discos en solitario, y siempre que iba, quizá porque también mi carrera en solitario ha sido fuera del foco mediático, lo he hecho de manera independiente, fui yo que tomó esta decisión de volverme un indie ya con 40 años, decisión bastante, bastante torpe por mi parte a nivel práctico, ¿no? Pero bueno, esto, claro, evidentemente lo que ha quedado en el recuerdo de la gente era lo otro, y ha habido un poco que remar contra ese recuerdo, ¿no? Pero bueno, ha venido muy bien. Yo el año pasado sufrí también un tema de salud complicado, que la cabra me ha venido también a rescatar. Oye, mira, tómate este año de tranquilidad, haz que realmente pueda, recupérate y vuelve a trabajar, que todavía hay balas que disparar.
Encara hi ha molta música a repartir, no?
Claro, así que mira, 25 años después resulta que ha vuelto otra vez
mira.
Rescate, ¿no? Está muy bien.
Es maca aquesta història, Litchis. Per cert, potser la gent no ho coneix, però tu ets nascut al barri de Gràcia, de Barcelona, però ara vius entre Madrid i Terrassa, si no m'equivoco, oi?
Sí, bueno, yo nací allí en el barrio de Gracia, mi madre trabajaba allí, mi padre trabajaba en Tabacalera y allí tengo ahí las primeras fotos de cuando era un bebé, son allí con estas típicas terrazas ahí de Barcelona y tal, y luego viví mucho tiempo en Terrassa y luego casi toda mi familia vive ahí en San Vicente del Sor, sí, y luego ya en la zona de Lleida también. Mi abuela trajo al mundo a 10 hijos y somos, antes de que falleciera mi abuela, nos juntábamos todos y éramos como casi 100 primos, o sea, hemos traído catalanes al...
¡Madre mía, qué barbaridad!
Para burlar, sí, no, de hecho, vamos, vino hace muchos años un programa de TV3 a casa de la abuela.
Sí.
A documentar aquella proliferación de trillos en el mundo, ¿no? Es una familia trillo que de la que sempre llevo en el corazón, ¿no? Y que están allí en Cataluña.
Clar, és que ara m'has fet pensar també que està rumba catalana, ¿no? Que també vas viure de primera mà, Litchis.
Claro, sí, bueno, de hecho mi padre, aun siendo vallisoletano, también como eran, se conocieron allí muy jóvenes, ya no solo la rumba, sino los discos de Nova Canso Catalana estaban en mi casa siempre, ¿no? Os pido perdón por no hablar catalán, porque soy un desastre, pero vamos, tengo también que pedir perdón por mi castellano, así que con las dos cosas creo que es algo un poco tal. Pero sí es verdad que los discos de la Nova Canso Catalana aquí forman parte también de mi infancia, ¿no? Sí. La música de María del Mar Bonet, de Luis Llach, de Raimon, aunque de la Valencia y tal, pero, o sea, que la música o de Ovidi Montllor ha formado parte de mi vida, y también, claro, evidentemente la herencia de Peret y de todo esto también estuvo muy presente, ¿no?
Y què anava a dir ara, perquè estàs és que aquesta setmana n'hem parlat aquí al programa, Litchis, de tota la polèmica, no sé si l'has seguit d'aquest estiu, de la rumba catalana, que la rumba no pot ser catalana, diguéssim, amb el nom de catalana, si vol aspirar a entrar a la UNESCO. T'has estat al cas de tota aquesta polèmica o no?
Ay, es que a mí estas tonterías, es que creo que sobre la música hay mucha tontería, ¿no? También pasó con lo del tema de, supongo, de lo de Rosalía y la apropiación cultural y todo esto, ¿no? Quiero decir que la música o los estilos musicales se han nutrido de la apropiación cultural, absolutamente todos, ¿no? Yo creo que hay hip hop en catalán, en castellano, en sánscrito, debe haberlo también, supongo, si fuera una lengua hablada, no lo sé, lo hay en todo tal y nadie le escandaliza, ¿no? O hay rock catalán, rock castellano, yo creo que todo este tipo de cosas... No lo sé, a ver, evidentemente hay un estilo que nació allí, que popularmente ha sido conocido como rumba catalana, que será más o menos de otros estilos, pero que marca un tal, no sé qué hay malo en ello. Pero ya te digo, normalmente lo de los músicos vivimos un poco al margen de la política. La política nos llama cuando a ella le interesa llamarnos y luego se olvida con la misma celeridad.
Bueno, es que ahora estaba pensando, porque claro, la cabra mecánica también feu un mix de molts estils, ¿no?
Sí, vamos, y de hecho yo soy una mezcla de ellos, ¿no? Soy un madrileño nacido en Barcelona y aquí soy un catalán, siempre lo digo, a mí es como la cosa se complica, a mí me fusilan en Los Monegros, ¿no? Quiero decir, en Zaragoza porque me piden mitad de camino, pero no lo sé, yo y mi herencia musical ha bebido de muchas fuentes, ¿no? La Cabra fue además uno de tantos proyectos que yo he tenido, el otro día aquí recopilando cintas y maquetas y empecé a tocar a mediados de los 80, resulta que yo he estado en ciento y pico grupos.
¿Qué me dices? ¿En ciento y pico grupos?
Sí. Claro, yo antes de la Cabra, yo había sido bajista en un montón de... Paralelamente a la Cabra tuve también un montón de proyectos, he trabajado como productor, he hecho un montón de cosas, ¿no? Y por eso te digo, ¿no? Que para mí la música es otra cosa que trasciende... que trasciende lo político, trasciende lo geográfico. Música es música, me encanta el blues, soy fanático absoluto del blues y disto mucho de haber nacido en el Mississippi, lo siento exactamente igual. Para mí la música es música.
Ara, sí, sin duda, ara que hablaves d'aquests projectes, no?, que tens a l'esquena, que portes a l'esquena, com va començar la teva relació amb la música? Crec que era de molt jove i amb un baix, no?
Sí, Sí, empezó cuando tuve que... creo que gran parte de esto se lo debo a Serrat y a Luis Jack, que son las dos principales influencias. Yo de muy pequeño íbamos siempre aquí a Madrid. Mi padre me llevaba a ver los conciertos en la Casa de Campo de Serrat y yo veía aquellos arreglos que tenía con aquella banda increíble y maravillosa que llevaba y tal, y que tenía mucho... No sé, yo cada vez que veía al bajista, que era un señor que llevaba ese instrumento colgado tan arriba y lo tocaba de una manera tan elegante y hacía esa cosa tan misteriosa, aquello ya me llevó al bajo de alguna manera, ¿no? Y luego en los años, yo que nací en los años 70, pues aparte de tal, creo que por ejemplo la música de Luis Jack encontré mucha vinculación con el gospel y con la música negra, ¿no? Creo que Jack tiene mucho de esa historia en su música. Aparte de la música mediterránea, creo que hay mucho de soul o de gospel en su música, ¿no? Y a partir de ahí empecé a investigar la música negra, me empezó a gustar el funky, me empezó a gustar el jazz. Y...
¡Wow, todo! Es que te gusta la música, Litchis, en general ya, ¿eh?
Claro, sí, yo soy muy fan. Y quiero decir, empecé a tocar porque era tan fan de la música y la música me tocaba tan dentro que me dije, yo quiero formar parte de esto, quiero vivir la experiencia, ¿no? Si esto es lo que me hace sentir un autor, pues madre mía, ¿no? Estar haciendo música debe ser todavía un paso más allá y por eso me hice músico.
Claro, però ara que dices, per això et dices músic, clar, la vida de músic pot semblar des de fora, eh, Litchis? Moltes vegades com molt romàntica, molt bohèmia, per la gent que ho mira de fora, però és així? O sigui, quina és la realitat, no?, de l'artista, del músic, per guanyar-se la vida, no?
Bueno, ahora que casi todos somos emprendedores autónomos, creo que la gente empezará a entender mejor, ¿no?, qué es ser un músico. Es evidentemente es un salto al vacío, es seguir estudiando y seguir preparándote y de repente a mí si me hubieran dicho que iba a saltar mi carrera como compositor de canciones habiéndome preparado como bajista, pues hubiera alucinado bastante, ¿no? No lo sé, te lleva por caminos diferentes y hay que saber hacer muchas cosas. Casi todos los músicos que conozco dan clases, hacen producciones, terminan por ser su propio manager, su propia agencia de comunicación. Es una, pero quiero decir que en el mundo moderno en el que vivimos, casi todo el mundo ya está viviendo así, de alguna manera, ¿no? Es también como tener una empresa siempre, ¿no? Cada disco es un reto, no te garantiza no que vayas a tener continuidad en tu trabajo, hay que jugársela siempre. Pero hoy por hoy creo que en cualquier profesión está un poco la cosa así, ¿no? Ya ha desaparecido aquello de encontrar un trabajo para toda la vida y mantenerte ahí, ¿no? Y también vivimos también los mismos peligros de exclusión social y laboral que vive una persona, pues, a medida que vas cumpliendo años, ¿no? Cada vez, quiero decir, no sé si los músicos vivimos más parecidos a la gente o la gente vive más cada vez como un músico, ¿no?
Fíjate que ahora es que te estaba escuchando y también estaba escuchando la música de fondo, ¿no? Y este No me llames iluso, ¿no? Que muchas veces esta ilusión, pero el 2003, si no me equivoco, gravasteis, vau gravar en directe Ni jaules ni peceres, no, Litchis? Que és l'últim enregistrament de la banda, al mateix temps que vau treure aquesta cançó, No me llames iluso porque tenga una ilusión, per la campanya de la 11, i es converteix, si és que no éreu ja, en un fenomen de masses. L'escoltem una mica.
No me llames iluso porque tenga una ilusión. Quererte como tú quisieras que te quieras, sin cambiar de natural, de forma de color. No me llames iluso porque tenga la ilusión de que por el bien de los niños del mundo seamos más listos que el hambre y me quiten la razón.
Litchis, per ser una cançó que el públic, o sigui, guarda molt bon record, no? És un dels clars referents de la cabra mecànica, però tu has dit en alguna que altra ocasió que no la consideres d'allò de les millors cançons. A títol personal, explica'ns això, Litchis.
A ver, quedó la sensación de que había sido un éxito, pero en realidad no lo fue, ¿no? Supongo que esto en la 11 deben estar muy enfadados conmigo, los pobres, por esto. No, fue una campaña de publicidad. En realidad yo lo que quería sacar era un disco en directo y tenía canciones además hechas para ese disco en directo. De mitad de aquella grabación apareció esa oportunidad, más o menos acepté a regañadientes. Porque aquello ya era una canción medio compuesta o medio pensada, o un jingle para radio, que yo quise dar una forma de canción y que me costó también meter ahí mi idea y tal. Y Y me parece siempre una muy mala imitación de mi propio trabajo. Entonces, sí es verdad que se puso hasta la saciedad en todos los lados.
¿En todos lados? ¿Estaba tu tarreo?
Sí, pero no ocurrió nada. En realidad no nos ayudó a vender discos, ni nos ayudó a nada, ni nos llevó a ningún lado, ¿no? Y que creó una sensación de falso éxito que a mí no me gustó, porque además eso significó que luego el resto del disco nadie lo quiso trabajar, o la discográfica con la que trabajábamos en aquel momento no quiso trabajarlo, ¿no? Vio que lo del iluso no había causado el efecto que pensaban que iba a causar y un día me dijeron, no, es que se ha acabado, no hacemos más. Claro, me rebelé aquello, me sentó a cuerno...
Se sentó fatal, claro.
Claro, me sentó bastante mal y lo dejé. Y luego, mira, luego pues sacamos los siguientes discos ya de La Cabra en que ya nos encontramos ya sin apoyo. No sé por qué se nos echó un poco... Se nos dio la patada del mundo de la industria musical y fue en ese momento en el que dije, bueno, pues antes de que me echen, me voy yo. Y lo fui dejando paulatinamente hasta que empecé esta carrera en solitario, de la que me siento, la verdad, muy, muy orgulloso.
Muy orgulloso, claro. Mira, si te parece, vamos a escuchar esta mesa para dos. Como tú decías, después de La Cabra Mecànica, arrenques el teu camí en solitari, com a Litchis, amb cançons com aquesta.
Las historias de piratas y naufragios, RR de rock and roll, firmamos la paz sobre las ruinas del perdón. Lo que necesariamente no es perdón, saboreamos un buen libro en el andén de una vida.
Litchis, abans ens deies que et sents súper orgullós, no?, d'aquesta part en solitari de la teva trajectòria.
Sí, y muy agradecido además, porque a pesar de haber estado fuera del foco y de que ha sido muy difícil, he encontrado un público que quizá no sea tan grande, pero un público que fiel, que me sigue, que me permite seguir soñando y hacer música, y con el que he encontrado una sintonía, y eso, eso pues casi lo hemos hecho de entre yo y el público que me ha seguido, ¿no? No se lo debemos a nadie, y eso es algo de lo que me siento muy orgulloso y también muy, muy agradecido de la suerte que he tenido, ¿no? No todo el mundo tiene esa suerte de poder, después de un proyecto de mucha proyección pública, pues poder seguir trabajando de lo suyo, ¿no? Eso es una suerte para mí.
Claro, però tu ara, fíjate, tornem un moment amb una resposta que has tingut fa uns instants, que m'he quedat aquí Litchis pensant-la, no? Deies la Cabra Mecànica, no? Quan ens van donar la patada, no? Perquè... Clar, és que com ens ho hem d'imaginar, aquest moment, no? Pel que fa al panorama musical, Cabra Mecànica, que esteu a dalt de tot, no?
Bueno, a ver, yo esto ya lo hablo sin rencor, ¿eh? A ver, algunas veces me preguntan, ¿tienes algún tipo de rencor por cómo se te trató en aquel momento, lo que ocurrió?
Digo, sí.
Ya con el tiempo, si estoy nadando en un mar y hay tiburones y he perdido un brazo porque me lo ha mordido un tiburón, no puedo culpar a los tiburones de ello, ¿no? Ni yo tampoco tengo la culpa, ¿no? Me
tengo que
nadar en un mar, y la industria es industria, quiero decir, hay gente que le pone más cariño o menos, o gente que se lo cree más o menos, pero a fin de cuentas se dedican a vender y a hacer dinero. Lo pueden hacer con naranjas, lo pueden hacer con estanterías o con muebles de diferente calidad, o lo hacen con música, en este caso lo hacían con música. Y a mí en ese momento pues hubo determinados intereses y mucho dinero a ganar por parte de una gente, y yo estorbaba allí y se me echó y se metió otra gente. No pasa nada, así lo entiendo, ¿no? De verdad que no guardo rencor con esto, lo entiendo. Y eso también me ha ayudado a mí a tomarme las cosas, y es algo que al final he agradecido, porque me ha servido para tomarme las cosas de otra manera, ¿no? Es decir, lo importante realmente es mi música y escribir canciones y estar motivado con esto y echarle amor a la música, porque el resto, no ocupar un lugar, no salir en la televisión, no contar en los medios o que no te llamen en los festivales más trendy o cueste estar ahí, todo eso es industria, es dinero, son intereses, no tiene nada que ver con la verdad, ¿no? O no tiene nada que ver con mi verdad. Entonces, eso también de alguna manera me ha ayudado a seguir con mi música, y me ayuda en los malos momentos, de decir, bueno, no tengo que mirar. Esto del éxito es algo tan difícil de entender o de nombrar, o tan diferente a lo que la gente normalmente piensa, que bueno, eso no lo hubiera aprendido de otra manera, ¿no?
Ostres, Litxis, moltes gràcies per aquesta conversa aquí al Fabricació Pròpia. Aquí a Ràdio Cel, recordem, aquest dissabte 16 de setembre, la Cabra Mecànica doncs s'acomiada amb aquesta gira que va començar l'any passat, els 25 anys de la Cabra Mecànica, ho fa la Sala Apolo de Barcelona. Litxis, suposo que els grans temes de tota la vida de la Cabra Mecànica, podrem escoltar aquest dissabte.
Sí, vamos a hacer un repasito de todo esto. Os invito a todos. Además, va a ser el último concierto además que haremos en Barcelona, porque ya no haremos más con la Cabra. Creo que además, tras la marcha de María este año también, perdona que cambie de tema, ¿no? Pero también quiero también recordar a Mauro Muñiz, que fue nuestro teclista, don Mauro, que luego fue conocido como humorista y actor, pero fue nuestro teclista, también nos abandonó este año, y creo que ha llegado el momento de celebrarlo con los fans y de que la realidad nos tope los buenos recuerdos que tenemos, y en memoria a mucha de la gente que ha pasado por aquí, que trabajó con nosotros, poder dejar esto en todo lo alto y dejarlo bien y con alegría, ¿no?
Doncs ben segur que així serà, aquest dissabte a l'Apolo, la Cabra Mecànica, recordant aquests 25 anys de trajectòria musical, 25 anys al món de la música. Ha sido un placer, de verdad. Litxis, moltes gràcies.
A tu, un beset.
Vinga, una abraçada ben forta.
Cuando te vas, se me muere la maceta, que no la riego con llanto, hay de tanto llorar, los ojos se me secan, que no la riego con llanto, hay de tanto llorar, los ojos se me secan. Y con los ojos sequitos, la mirada se me ciega, y el corazón que ni ve, ni siente, ni padece, se mutia y se muere de pena. Y el corazón que ni ve, ni siente, ni padece, se mutia y se muere de pena. Por eso te planté mi corazón en una maceta, pa' poder echar raíces donde quiera que tú fueras. Por eso te planté mi corazón en una maceta, pa' poder echar raíces donde quiera que tú fueras. Por eso me arranco la piel, ay, pa' que te hagas una maleta, para cuando eche de menos el cuerpo que ciñe en tus prendas, para cuando eche de menos el cuerpo que ciñe en tus prendas. Si del cambio climático se te muere la maceta, no me la riegues con llanto, hay de tanto llorar, los ojos se te secan. No me la riegues con llanto, hay de tanto llorar, los ojos se te secan. Tírame la semilla de un beso al aire que seguro llega a mi parcelita en las nubes, pa' que junto a mi corazón crezca. Y a mi parcelita en las nubes, pa' que junto a mi corazón crezca. Por eso te planté mi corazón en una maceta, pa' poder echar raíces donde quiera que tú fueras. Por eso te planté mi corazón en una maceta, pa' poder echar raíces donde quiera que tú fueras. Por eso me arrancó la piel, ay, 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 pa' que te hagas una maleta, para cuando eche de menos el cuerpo que ciñe en tus prendas. Para cuando eche de menos el cuerpo que ciñe en tus prendas. Donde quiera que estés, sácame al balcón a lucir mi amor sincero. Que se entere la gente que no soy uno más. Y en tu macete. Para cuando eche de menos el cuerpo que sigue en tus prendas. Para cuando eche de menos el cuerpo que sigue en tus prendas. Para cuando eche de menos el cuerpo que sigue en tus prendas. Para cuando eche de menos el cuerpo que sigue en tus prendas. Para cuando eche de menos el cuerpo que sigue en tus prendas.
Para cuando eche de menos el cuerpo que sigue en tus prendas.
Vinga, ja, justament amb la música de la cabra mecànica, nosaltres marxem a publicitat, a la fabricació pròpia, i a la tornada parlem. Volem parlar de l'agressió a una reportera de Cuatro que va tenir lloc ahir mateix enmig del carrer.
Ràdio Estel. Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
I atenció al que va passar ahir en una connexió en directe de la reportera Isa Balado pel programa En Boca de Todos, a 4. El tall és llarg, dura un minut, però val la pena escoltar-lo tot sencer.
Isa Balado, estás en la tienda en la que ha sucedido todo, cuéntanos.
Eso es, Nacho. Sucedió el domingo, pocos minutos antes de las 12 de la noche, en esta tienda que tengo a mi espalda. El hombre intentó entrar armado. Un segundo, que estamos en directo. Disculpad, el hombre intentó entrar armado en esta tienda y bajo los efectos de sustancias estupefacientes. Y como tú decías, los dependientes, bueno, pues...
Isa, perdóname que te interrumpa.
Disculpa.
Perdóname, es que el sonido es malo, pero ¿te acaba de tocar el culo?
Sí.
Es que no puedo entenderlo. ¿Me pones a ese señor delante, por favor? No. Este tío tonto, ponme a este tío tonto, por favor.
Por mucho que quieras intentar preguntarnos de qué canal somos, de verdad me tienes que tocar el culo. Estoy haciendo un directo y estoy trabajando. De verdad, me gustaría que me dejaras trabajar.
Perdón, no te he querido tocar el culo. Lo que tú quieras.
Este tío es imbécil.
Lo que tú quieras. Te he querido tocar el culo. Que Dios te respete y yo te respeto, pero no te he querido tocar el culo.
Vale, ya está, por favor, déjame trabajar.
Vale. Oye, este tío es tonto.
D'acord, un home apareix per darrere, li pregunta de quin canal és mentre li toca el cul, ho acabem d'escoltar, i després de que la reportera li cridi l'atenció, ell nega l'evidència, que ha quedat perfectament gravada per la càmera, i a més marxa tocant-li el cap. Quedeu-vos amb aquest gest, també. Marxa tocant-li el cap en aquest gest de condescendència absoluta. Però la cosa no acaba aquí, perquè en una segona connexió la reportera explica que el noi continua allà molestant.
Isa, entiendo que para ti es un momento absolutamente... desagradable.
Totalmente desagradable. Y es que sigue por aquí, sigue por esta calle y veo que le sigue chocando la mano a cada chica que se encuentra y que está molestando a todas las personas a las que se encuentra. O sea, no es una cosa...
Esto es muy normal aquí.
Mía, vamos, es... Le está pasando a todas las chicas que se encuentran y es de verdad muy desagradable. Y más cuando te encuentras trabajando, estamos en directo.
L'agressor va ser detingut al cap d'unes hores per la Policia Nacional. Natàlia Montesinos, advocada del despatx Carla Vall. Bona tarda.
Hola, bona tarda, Mercè. Què tal? Com estàs?
Natàlia, estem fent un pas endavant com a societat si veiem una agressió d'aquest tipus en directe i tothom fa un crit al cel. No sé si des del mateix periodista, no?, que està conduint el programa fins a milers de ciutadans a través de les xarxes, l'hem fet.
Sí, és important, Mercè, al final intentar no minimitzar totes aquestes actuacions que al final atempten contra la llibertat sexual de les persones, no? Hi ha diferents graus, és cert, però tot allò que no sigui consentit no s'ha de consentir, diguem-ho, valgui la redundància.
Clar, tu ara has dit, no?, tot allò que no estigui consentit no s'ha de consentir. Per tant, Natàlia, es consideraria agressió per violència sexual el fet que li toqui el cul, està claríssim, però al cap de poca estona l'agressor toca el cap de la reportera, no?, també sense el seu consentiment. Es pot considerar una agressió, també?
A veure, al final el tipus penal el que preveu és condemnar qualsevol contacte o qualsevol acte que atempti contra la llibertat sexual de la víctima. Per tant, el cap en si potser no es podria considerar un atac a la llibertat sexual d'aquesta víctima, però sí que és cert que es dona en un context intimidatori, en el que es veu aquest clima d'impunitat que ell considera que té aquesta actitud xulesca En qualsevol altre cas, si no considerés que l'escenari és així, no actuaria d'aquesta manera.
Uh-huh. En Natàlia, l'agressor va ser detingut al cap de poca estona, ara ho dèiem. Què li pot comportar aquesta agressió de violència sexual? Quina sanció li pot caure?
Entenem que seria una agressió sexual de menor entitat i, per tant, una presó d'un a dos anys o una multa de fins a 24 mesos.
Uh-huh. Perdona, Natàlia, pots tornar a repetir aquesta resposta, que t'hem escoltat un pèl entretallada?
Sí, i tant, Mercè, perdona. Com deia, és una conducta penada en el 178.4 del Codi Penal, uh-huh. que és una agressió de menor entitat. I, per tant, podria comportar una pena de presó d'un a dos anys o una multa de fins a 24 mesos.
Uh-huh. Clar, és curiós, i et demanem també doncs, que ens ajudis en aquest tema, Natàlia. Recordem que estem parlant amb l'advocada Natàlia Montesinos, del despatx de la Carla Vall. Què hem de fer davant d'una agressió així? Clar, a diferència d'Hermoso i d'aquesta reportera de Cuatro, sovint no hi ha càmeres, no?, que gravin en directe. Com hem de reaccionar?
Sí, al final la decisió sempre és de la víctima, no? Nosaltres, com a persones del seu entorn, l'únic que podem fer és oferir-li suport i donar-li a conèixer les eines que té al seu abast. Però qualsevol decisió que la víctima prengui serà bona. Uh-huh. Sempre és important denunciar totes aquestes actituds i tots aquests fets, però és una decisió que és exclusivament de la víctima.
Uh-huh. Fixa't que, clar, o sigui, aquesta imatge que va ser d'ahir mateix ha corregut per les xarxes socials, s'ha fet viral, tothom ha dit la seva, està claríssim, i arran d'aquest atac, la cantant mallorquina Júlia Colom, justament com dèiem, arran d'aquesta agressió, ha publicat un tuit on explica, Natàlia, que fa pocs dies en el metro del Poble Sec de Barcelona un home es va masturbar davant seu. Ella ho va denunciar a les oficines de TMB i li van dir que no hi podien fer res. Això és el que diu el tuit de la cantant Júlia Colom. Clar, estem parlant d'exhibicionisme sexual. És un delicte?
Aquí hi ha dues qüestions. Una cosa és el que puguin fer les oficines de TMB com a protocol intern i quines passes a seguir tenen des de l'empresa com a tal. I una altra cosa és si la conducta és penalment rellevant o està penalment tipificada. És cert que l'exhibicionisme és un delicte que tenim previst en el nostre Codi Penal, però només contempla aquelles actuacions davant de persones menors d'edat. També és cert que potser caldria veure les circumstàncies concretes, no, dels fets que exposava la Júlia Colom.
Per concloure, per tant, podríem dir que es considera o no?
Un delicte d'exhibicionisme, en tant que la víctima no sigui menor d'edat, no podria ser un delicte d'exhibicionisme, però sí que podríem parlar d'una agressió sexual en tant que podria atemptar contra la llibertat sexual de la persona a qui es dirigeix.
Val.
Podria veure les circumstàncies concretes dels fets.
Val. I Natàlia, no et robo més temps, ja ara estem tenint aquests problemes en connexió, però ens agradaria ja, per acabar, en plena polèmica pel cas Rubiales, arriba la denúncia d'un agent de la Policia Nacional pel petó a la boca, sobtat i no consentit durant la manifestació de l'1 d'octubre. La tens al cap, oi, Natàlia?
Sí.
Val. Aquí ens sorgeixen moltes preguntes, però intentaré anar ràpid. La primera, hi ha violència sexual en aquest cas? La segona, estem parlant del mateix tipus de violència sexual que la d'un home a una dona? I la tercera, i per últim, Natàlia, si hi ha agressió per violència sexual, quina sanció li podria caure a la dona que va fer un petó al policia?
Val, de nou, estem davant d'un acte no consentit i que pot atemptar la llibertat sexual de la víctima. Per tant, sí que ens podríem encabir en aquest delicte d'agressió sexual del 178.4, al que fèiem referència amb anterioritat. Aquest delicte com a tal no és no condemna el fet que sigui un home qui faci aquesta conducta respecte d'una dona i, per tant, les posicions són intercanviables, és a dir, pot ser la dona qui agredeix a l'home. Sí que hi ha delictes en el Codi Penal previstos perquè la dona sigui sempre la víctima, però en aquest cas no seria el cas, diguéssim.
I quina sanció li podria caure?
La mateixa. Estem parlant d'una pena de presó d'un dos anys o una multa de 18 a 24 mesos.
Natàlia Montesinos, moltíssimes gràcies, de debò, per haver atès la trucada de Ràdio Estel, advocada penalista del despatx Carla Vall. Gràcies per atendre la trucada de fabricació pròpia.
A tu, Mercè.
Una abraçada.
Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
minuts i ens situem a 4:45 de la tarda. Clar, hi ha qui mira endavant, hi ha qui mira enrere, com la Candela Figueres amb el seu particular, el retrovisor. Candela, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, molt bona tarda.
A veure, cap a on apunta aquest retrovisor avui?
Doncs avui apunta cap a l'any, als anys 2000, ara que tornen, no? Ens diuen que tornen a la moda dels 2000, doncs jo torno amb els 2000. Però aviso que la història que porto avui té més capítols que el Simpson, així que avui només segurament tindrem temps d'explicar un parell de capítols. Què us passa a vosaltres?
Has dit Simpson?
Sí.
Marta Harker. No, ara quedarà com estrany, això.
Que sóc com la Marge.
És la Marge? No és...
M'agradaria molt,
jo veig la Lisa.
Ah, sí?
Home, sí, jo la veig més Lisa.
Sí, jo també. No? És una barreja. És una barreja. És clar,
presidenta.
Perquè la Marge, o sigui, el Simpson... Si la Marta
no
fos la Marge, el Simpson estaria prim, tindria tots els pèls i el faria temps que no treballaria en aquella nuclear.
Tu què vols ser?
Jo el que vosaltres vulgueu.
Carai, tu.
Estic a la vostra disposició.
Va, queda't amb nosaltres.
És la Magui, la petiteta amb el xumet.
Jo sé que és veritat que quan miro pel retrovisor a mi em fa molta ràbia quan el cotxe de darrere et posa les llargues i et reflexa el retrovisor que no pots... Vull dir...
Això és que vas segurament pel carril de la...
Que no et toca,
De l'esquerra sense... A dos per hora.
Va, doncs què fem? Va, la convidem al retrovisor, a la nostra Simpson i...
A la nostra Simpson,
sí, és que estic
particular.
Cada vegada va pitjor, això, jo crec.
Vinga, va, sí, la Marta Casquiri, que m'encanta aquí.
Ai, que bé.
I que, a més a més, segurament coneixeràs aquesta història perquè tu, Marta, si malament no em fallen els càlculs, a càlculs, tu hi eres als anys 2000 per donar...
Sí, home, sí, feia anys que hi era.
Ets molt joveneta, però...
Sí.
Bé, estem parlant d'una història que, com us deia, té moltes parts i d'una persona que estava destinada a ser la successora de Madonna.
Ai. Coroi.
Que no sé si ho sabíeu, però que Madonna odia profundament.
Oh, sí.
No li agrada gens, perquè diu que des del moment que ella va publicar aquesta cançó, la premsa va començar a qualificar-la amb ella de material gay.
Ai, clar.
I aleshores deia, jo d'això no en tinc res, perquè vindria a ser una noia naïf, val, que no li preocupen gaire les coses de la vida, les coses importants, la política, els drets, etcètera,
i
que només són és aparences. I la Madonna, no, està claríssim que no és així. Però tornem a la nostra protagonista, encara no us he dit qui és.
Ai, has dit que... No?
He dit que
apuntava a ser...
Apuntava a ser la successora de Madonna, per tant, en principi música, no? Seria una pista. I
això
que la seva història de vida té més capítols que el Simpson i que per això la Marta està aquí com un homenatge.
Imagina't, sí.
A la petita Simpson, que és del programa.
Representant la família
petita
Simpson.
Simpson. M'ha agradat.
Però és que a més aquesta noia, de la que us parlaré, ja us he dit que és una noia, una altra pista, ha estat qualificada de material girl, de descontrolling girl i de hipercontrolling girl. Estem parlant... de Britney Jean Spears. Us he volgut posar aquesta cançó i no la Oops, I Did It Again, que seria la primera que et passa pel cap, perquè la cançó diu ella és afortunada, ella és una estrella, però el seu cor solitari plora, plora i plora. Aquesta cançó vindria a ser una mica una premonició del que li passaria després de la vida de Britney i va ser una de les primeres que va publicar. No sabem si perquè aleshores desconec per complet si ella escriu totes les seves cançons i si aquesta ja l'havia escrit i ja s'hi sentia sent tan joveneta, o perquè li va escriure algú i va ser casualitat, no? Però sí que el cert
home,
és...
L'encaixa.
Pobreta.
Li encaixa completament.
Sí, sí.
La carrera musical de la Britney va començar de molt petita. És a dir, que mentre nosaltres estàvem al parc menjant-nos el mox i estirant-nos el cabell, ella ja estava de càsting en càsting i cantava així de bé en un programa infantil titulat Buscando una estrella. Vamos, el llum de estrelles d'aquí, d'Albertine Osborne. No? Cantava així. La Britney de petita.
Carai.
Carai.
Uau.
Té molt bona veu. Estem parlant que era un tap de bassa. Vull
però
dir, no
però li ha canviat la veu, realment? O
és
sigui...
això, se li ha anat infantilitzant, no?
Sí.
És a dir, té més veu aquí de dona gran quan és petita que quan és gran. Quan és gran té veu de nena molt petita.
El que sí que sé segur és que ara diuen que té un problema amb la veu perquè també ha anat molt perjudicada i ha molts excessos i ha patit moltíssim i que ara també li costa més cantar. Però sí que és veritat que tu sents aquesta noia i dius, quin xorro de veu.
Sí, sí, sí. I no és ben bé el to de la Britney Spears al Madonna.
Però és que havia de fer el canvi, noies, que aquí apunteu que no feia un metro, però, de veritat, és que era un tap de bassa, era una nena petiteta.
Té la Marta que té com aquesta veu de gran, ja.
Sí, sí, sí.
Com el, sí. Té veu de senyora gran.
Després se li no li escau aquesta veu. Mm,
en tot cas, doncs va participar en aquest concurs.
Aquí les crítiques musicals de la Marta i la Mercè.
Sí, no, hauríem de fer allò que en girem, com a aquella sí. A la voz.
Passa, passa o no? Sí, passa o no?
Jo la voldria, el meu sí, equip, la Brini.
La voldríeu?
Sí.
Perdoneu, que ara tinc un pollastre.
Mira, clar, és que aigua, això passa. No? Mira, que entri aigua, si us plau.
Doncs vosaltres heu dit que la voldríeu, però en aquell moment, en aquell concurs, van
no.
dir que no.
Ai.
Lleig.
Que li faltava una bullida musical. Musical. Ah. Que havia de seguir millorant. Pobreta. I això li ha passat a la Rosalia, a la Beyoncé i a Thalia. Vull dir que potser és una sort que tinguin que no. Continuïs millorant perquè després t'espaviles.
I aquí a casa nostra també ha passat ara amb Eufòria, que mira, el Triquell no va guanyar la primera edició, però ha estat de llarg el que més ha arrasat. Dels nostres triomfitos fets a casa.
La jugular.
Sí, sí, sí.
És bo, és molt bo.
És molt bo i, a més a més, té molta personalitat i fas una entrevista amb ell i dius, ostres, és interessant el que diu. Jo no tinc clar si va ser després cosa de la seva mare o d'ella mateixa, però la Britney no va per... O sigui, va continuar fent audicions, càstings i concursos. Ja ho sabeu que ho diuen, que moltes vegades és el nen petit qui en té ganes, però els pares encara tenen més ganes que acabi sent famós i que aquesta persona, el seu fill, vamos... sigui el millor del món mundial. Però finalment, quan tenia més o menys 11 anys, va entrar a Disney Channel, al canal Disney, on va coincidir també amb uns actorassos que quan comenci a dir noms, en Ryan Gosling,
home,
Christina Aguilera o Justin Timberlake. És a dir, tu entres aquí, en aquest canal, al Disney Channel... Mira, la Mercè ja m'està dient...
Sí, tiqui,
Es van liar, però venia d'aquí. És a dir, es van liar molt més endavant amb el Justin Timberlake, però es van conèixer aquí. En el Disney Channel. Mm. Però en aquell moment eren petits i no estaven per
aquestes coses.
Estaven només per cantar i arribar algun dia doncs, a ser famosos i que és una que han aconseguit. La Britney es va convertir aleshores i de forma oficial en una mousequeter.
Ui, què vol dir això?
Mousequeter. Que pels que no entenem del món Disney vindria a ser presentadora d'esquetxos, de comèdia i cantant. I, acompanyada d'en Justin Timberlake, que ara ho deies, cantaven així els dos. Aquesta és la Britney, que la veu ja considereu que li ha canviat, ha madurat una mica. Aquí estem parlant d'una nena que tenia uns 16 anys, segurament. Noteu diferent?
Home, sí, ara sí que se li nota més ella. No?
Sí, va trobant el seu to. Mira, Candela, si m'ho permets, aquest estiu, lligat amb això que dèiem, de les petites estrelles aquestes que els seus pares els apreten perquè siguin famosos, fins i tot els apreten amb temes de dieta, d'estètica, vaig llegir un llibre que es diu Me alegro de que mi madre haya muerto, de la Jeanette McCurdy.
Ja t'ho diu tot amb el títol, no?
Però va ser una d'aquestes nenes estrella que sí, va presentar un programa quan ella petita a Nickelodeon, seguint una mica en paral·lel a la trajectòria de Britney Spears, i és una autobiografia d'aquesta actriu, que encara està en actiu, I ha donat moltes entrevistes i parla precisament d'això, del que va suposar per ella i els traumes que ha anat arrossegant al llarg dels anys, d'aquella infantesa totalment trencada per l'ambició dels pares.
Que és una història que es va repetint constantment en el món de la música, que és que aquestes joguines trencades, en el cas, no sé, a veure...
I segurament ja també en el món del cinema, perquè ara m'està venint el protagonista de Solo en casa, el Macaulay. Macaulay Culkin. Que és que hi ha aquella cançó que sempre que dic Macaulay Culkin em ve la cançó. Que després ell ho ha reconegut, que la seva infància va estar molt marcada per l'èxit que va tenir, no la va saber gestionar i ara no ha aconseguit actualment tenir l'èxit ni de bon tros que va tenir de petit. Sí, considerem èxit professional, perquè la vida no és tot l'èxit professional.
És que, justament, està molt bé que ho diguis això, perquè abans amb el Litchis ho estàvem comentant, parlàvem de la paraula èxit, no? Del que implica, no? La paraula èxit, que, i moltes vegades, no? Bueno, la concepció que podem tenir, doncs, la gent que no tenim èxit, però és com, no? És diferent. Vull dir, una cosa és viure'l i també com es gestiona, que aquesta és la segona part. Que és més complicat.
T'ho haurien d'ensenyar a gestionar tant els moments que estàs amunt com els moments que estàs avall. Jo crec que a l'escola intel·ligència emocional hi hauria d'haver una assignatura d'intel·ligència emocional.
Però... I Candela, anirem més enllà. Perdona, però ara és que estem amb el retrovisor amb la Brini, que l'estem mirant de Raül.
Ja t'he dit que ara hi ha molts capítols i estarem dies amb això.
Però és curiós també, i cada un el qui percep com a èxit, no? Perquè, per exemple, tu en el teu dia a dia pots tenir èxits, no? A nivell personal, que és que, clar, això és molt subjectiu,
mira,
també.
Per mi, èxit en el meu dia a dia és arribar a la parada d'autobús i que no m'hagi marxat l'autobús.
Clar, hi ha gent més ambiciosa i menys.
Jo ja em sento exitosa d'arribar i de trobar el senyor conductor esperant-me. Bueno, no m'espera a mi, però...
però jo
m'ho prenc amb alegria.
És un petit gran èxit.
Però bé, en sigui com sigui, la Britney va entrar aquí, ja ho va començar a petar dins de Disney Channel, però el 1994 van cancel·lar les emissions i ella va haver de tornar a casa, com tot fill de veí, a estudiar una miqueta, perquè en aquell moment, si et tanquen el canal, se t'acaba una de les portes de promoció que tens. Però igualment, tornem-hi, ni ella ni la seva mare es van rendir i van començar a enviar demos de totes les cançons que tenia la Britney a totes les discogràfiques a bodes i per haver d'Estats Units. I en aquell moment... ningú volia una cantant solista damunt d'un escenari, perquè el que es portava eren les boy bands. Tothom volia Backstreet Boys o Spice Girls, però una dona sola cantant damunt de l'escenari, en principi...
No, no agradava.
No agradava, però... la insistència, tant d'ella o de la seva mare, van aconseguir que al final una discogràfica apostés per la Britney. I el 1998, i amb només 17 anyets, és a dir, ni tenia la majoria d'edat, tot el món va conèixer la Britney Spears amb aquest hitazo. Si voleu... a punt de cantar-lo jo. Dic, si no entra el canto jo perquè me'l sé de memòria. M'és absolutament igual.
És que aquesta cançó, clar, va trencar... va ser un... Això va ser un superèxit.
Sí, és aquell videoclip en què ella va vestida de col·legiala. Se'n recordeu? Amb dues cuelles.
Sí, no va un avió.
Jo diria que aquest no, que és el de que està en una escola.
Ah, sí. Sí. El que et dic és una altra, la de Dangerous. O... Sí, sí.
Bueno, és que n'ha fet... És impossible saber-te tots els videoclips i tota la imatge que ha portat, perquè n'hi ha moltíssims. La cançó durava 3 minuts i 30 segons, però van ser suficients per convèncer tot el món de que ella era la millor. Va arribar a número 1 de 20 països.
La brutalitat.
Amb només 17 anys. I el que us deia, vestida de col·legiala sexy, i tots els que aleshores érem adolescents, doncs jo recordo aquella cançó, recordo aquell estiu on estava i ens va marcar almenys una època, i encara la sents a discoteca i no pots evitar
ballar-la.
Sí. Bé, i a partir d'aquí va començar a treure singles i a petar-ho en tots i cada un dels sentits. No n'hi havia cap que no aconseguís posicionar-se en el número 1 de totes les llistes més famoses, los 40 aquí a Espanya, però les via Villabort allà, no ho sé. Només feia que rebre premis, nominacions, actuar en programes de televisió, apareixen revistes i més portades de diaris i guanyar molts calés. Es va convertir en una autèntica estrella, princesa del pop i sobretot en una autèntica màquina de money. Sempre hi ha qui vol aigualir la festa.
Sí.
I la gent de... Hi havia les típiques Aramis Fuster del moment.
Ai.
Que van dir, no, això és un èxit momentani.
Ah, sí?
Aquesta tia ara ho està petant. És
princesa
una
del pop, però princesa, es quedarà princesa.
Sí, es quedarà princesa i no arribarà mai a reina. Bàsicament, com van pensar que era el Jesulín d'Ubrique, sabeu, el nostre Jesulín, que
home,
va cantar...
Toa.
Doncs van pensar, mira, això serà dos dies i després ningú se'n recordarà d'ella. Però no, perquè... va treure després aquesta altra cançó. Crec que és aquesta la cançó que dius que va amb un avió. No.
Ja m'ha vingut al cap i és Tòxic.
Ah, oh. Tòxic, però aquesta va molt més tard. Aquesta. Jo estic en els seus inicis.
Sí, la que tenia molt present.
No sé si us passa una cosa, perdona, Candela, però aquesta i la Baby One More Time, a mi, en el meu cervell, o sigui, es creuen. Vull dir, és com la mateixa cançó.
Sí, és que la base és molt semblant.
La base és molt semblant, però pertanyen a dos àlbums diferents. Aquest ja va ser el segon àlbum on realment dius, vale, de princesa passat a reina, o almenys va per bon camí, i no és el Jesulín del Toa.
En aquest videoclip la Britney anava enfundada. Mira, jo t'he dit que era aquest i no, i ho tinc aquí apuntat. Anava enfundada amb un mono de làtex.
Coram.
Que la majoria de mortals, homes i dones, encara no ens hem recuperat de la imatge. Era un mono de color vermell. Espectacular. Ai, sí. És poc. Era l'any 2000. I ja canviàvem de dècada, de segle i de mil·lenni. I l'Espirs estava decidida a liderar-lo perquè... perquè sí, perquè en un sol cap de setmana va arribar a vendre més d'un milió de còpies del disc als Estats Units.
Això és una passada, no? És una brutalitat.
Bueno, més d'un milió de persones. Clar, ara no es compren discos, ara fas reproduccions a l'Spotify, però... Tu saps la pasta que és això? Jo només estic veient els pares de la Britney que van dir, veus com havíem d'apostar per la nena?
Hem fet bé.
Veus que no ens havíem de creure l'Aramis Fuster, aquella que vam anar a veure l'altre dia?
Exacte.
I a més, això també són molts concerts, gires...
Tot el que implica. Va agafar la bona època, també.
Vull dir, res d'invertir en el sector immobiliari els seus pares, si invertim amb la nena.
Amb monos de làtex.
La princesa del pop no parava de recollir èxits i va treure un tercer, un quart... temazo, discos, el que sigui. Tots arribaven al número 1, com aquest I am a slave for you. Aquests temes, tant la lletra com ella mateixa, com la seva imatge, ja anaven més pujadets de to. Per tant, ja havíem deixat aquella nena... infantil, més bona,
de Disney, no?
Que havia comès menys pecats per passar ja a ser una...
Això també ho va fer una mica la Miley Cyrus,
totalment,
no?
És que és el mateix patró.
És en paral·lel, van
allà,
en paral·lel.
Allà les infantilitzen i són doncs, la típica nena americana i passen a ser ja doncs, la típica dona normal que surt al carrer i diu la vida pot arribar a ser divertida.
Perdona, Candela,
un apunt d'última hora,
mai millor dit. Ja sabeu que nosaltres el divendres contem amb el mestre Virgili que ens ajuda a cuidar la nostra llengua. Ja està.
Perquè...
Sí. A veure, no és mono de làtex, és granota.
Granota.
Ho sé.
No. Agraïm al mestre Virgili.
Mestre Virgili,
que ens està escoltant.
Crec que la granota vindria a ser, potser m'estic equivocant, però vindria a ser la que tinc entesa que és com un peto, és a dir, que va penjada aquí amb dues abilles,
sí.
I el mono és tot sencer, però potser m'estic equivocant.
Doncs mira, a veure si contesta en directe el mestre Virgili.
Però bé, no m'ho tingui en compte, mestre Virgili, perquè jo soc província de Tarragona i allà els castellanismes ens venen i ens van, sap què vull dir? Bé, de cara a la galeria tot anava molt bé, flors, purpurina i confeti, però de cara endins, amigues, la cosa era molt diferent. Mm. La pressió mediàtica i la pressió familiar eren més grans què us diria jo? Que la pressió rebuda, per exemple, per Ada Colau, perquè ja sabeu que Ada Colau, i ho va dir en la seva última rumba de campanya, sí. És la Yoko Ono de la política catalana.
Se'n van fer tassa.
Si el despertado no sona, si un mosquito te deixa en pau, si no pots dormir la mona, tot és culpa de Colau.
Perdona, diguem, Virgili, rapidíssim, totes dues peces s'anomenen granota. La que tu mencionaves...
Doncs, senyor Virgili...
També és de Riudoms, de...
Sí, però Riudoms ja parlen diferent, home.
Ai. Aquí hi ha...
Hi ha
confrontació.
Doncs, Virgili, no sé, però haurem de parlar amb les estilistes, perquè algunes vegades, quan jo he intentat dir porta'm un mono, una granota, o un peto...
Que no tinguem disgustos.
Aquí entenem coses diferents, i al final sempre va acabar sent un peto, és el que va amb aquelles dues tiretes taxada tota la vida,
sí.
I el mono granota vindria a ser l'altre. Però cap problema.
Mira, fem una cosa. Ens quedem aquí, amb el punt del retrovisor, amb la Britney, el mestre Virgili, això, aquest retrovisor.
Has vist quin viatge. Tenim m'encanta que ens corregeixin en directe.
No, mestre, el que vulgui, ja sap. És casa seva.
Fem
una petita aturada aquí, fabricació pròpia, temps de notícies i tornem.